70, el club més amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40. Oé, oé.
Aquest dissabte, a 21:45 de la nit, a Ràdio Estel, transmissió en directe del partit espanyol-celta. Sintonitza amb els companys de Pericos Online i no et perdis cap detall del partit. Recorda que, degut al partit, el programa de llibres i més durarà 30 minuts. Aquest dissabte, a 21:45 de la nit, l'espanyol-celta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem un cap de setmana més des de Catalunya sense barreres, el programa de política social on les persones amb discapacitat i malaltia mental són companyes i protagonistes. És dissabte 18 de gener de 2014, dia en què us hem preparat els continguts que repassem tot seguit amb la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, Toni.
Bona tarda, Anna.
Què tal? Benvinguda.
Gràcies, Anna.
Doncs anem ja amb el sumari de temes. El primer argument de la tarda, Catalunya sense barreres, ens porta negocis amb valor social.
Sí, perquè a l'espai d'associacions entrevistarem la Maria José Pujol, directora gerent d'Icària Iniciatives Socials i principal impulsora del Business White Social Value. És una iniciativa solidària que cerca generar possibilitats reals de contractació competitiva de negoci amb valor social.
I hem vist, ara mateix a la ràdio, la Maria José Pujol fer un negoci aquí en directe, tal i com sona. Continuarem amb un interessant testimoni sobre la situació dels nens i nenes amb malformacions facials.
És l'Eva Martínez, presidenta de l'Associació de Fissurats de Catalunya, FICAT, i mare d'un nen afectat.
I a més, l'Eva ha fet un gran esforç en venir avui al programa i és una convidada per nosaltres molt i molt especial. Més encara si ve de part del doctor Parri de Sant Joan de Déu. Benvinguda. Més coses, com cada tercer cap de setmana. A més, tenim l'espai d'accessibilitat al programa gràcies a la col·laboració que mantenim amb l'Àngels López, directora a Catalunya de Via Libre, l'empresa de Fundació 11 destinada al foment d'accessibilitat universal. En aquesta ocasió, Toni, parlarem de turisme accessible.
I per això conversarem amb l'Alícia Barragán, que és llicenciada en Història de les Arts, tècnica en turisme i postgrau en accessibilitat universal i disseny per a tothom. Porta 10 anys treballant en l'àmbit del turisme. Actualment treballa en cultura i turisme accessible dins de l'àrea de consultoria de Via Libre.
Turisme accessible vol dir que si sortim de casa, a passar-ho bé, no tinguem cap problema a causa de la nostra discapacitat. I ja a la part final del programa Tertúlia de Dones, avui amb les amigues com a tema central de debat.
Parlarem sobre la dona amb discapacitat i les seves amigues. És possible tenir-les sense discapacitat? On som més enteses per una de les nostres?
Tu què en penses, Toni? Per exemple, en el cas de les dones amb discapacitat intel·lectual, que no tenim cap a la tertúlia, per cert, però sí que han passat moltes dones pel programa i és un col·lectiu que tu coneixes molt i molt bé.
Sí, jo crec que els amics es trien i les persones amb discapacitat intel·lectual també tenen capacitat per triar els amics amb discapacitat o sense. Es pot ser perfectament amic d'una persona sense discapacitat. La normalitat per sobre de tot.
A veure què ens expliquen les nostres amigues a la tertúlia. Mentrestant, iniciem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 18 de gener, com sempre, amb el Toni Huguet, al control de so. Endavant. I ara fem un cop d'ull a la secció Història i discapacitat, on aquesta setmana la Carmina Coromines ens presenta una altra dona, la Maria Blanchard. És una pintora amb una biografia del tot colpidora.
Bona tarda. La pintora Maria Blanchard va néixer amb una deformitat física, gepa i nanisme que li causava terribles dolors, a més de la burla i l'escarni pel seu aspecte. Va renunciar a la seva plaça a l'Escola d'Art de Salamanca davant del menyspreu mostrat pels alumnes. Als 27 anys va guanyar el tercer premi de l'Exposición Nacional de Bellas Artes. El 1909 s'instal·la a París, il·lusionada per tot el que la ciutat significava llavors de nou i revolucionari. Però París essencialment suposava per la pintora la llibertat en el ple sentit de la paraula. Va ser alumna de Van Dogen i va fer amistat amb Diego Rivera i Juan Gris. Tot i el reconeixement a la seva vàlua professional, no va obtenir l'èxit comercial necessari per abandonar la situació de penúria econòmica. Tan sols en l'última etapa de la seva vida aconseguí temporalment la garantia econòmica negada anys enrere. Va morir a París el 1932 amb seriosos trastorns psicològics. El seu enterrament, com la seva vida, fou senzill, acompanyant-la en el seu últim viatge als amics, part de la família i gran nombre d'indigents i rodamons als quals l'artista havia auxiliat al llarg de molts anys.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs obrim el programa avui dissabte 18 de gener, o diumenge 19, si escolteu la repetició, amb l'espai on donem veu a les entitats socials del país. El tema que us portem són els negocis amb valor social, la qual cosa és possible, Toni. De fet, aquesta tarda ens portes una iniciativa concreta que apunta en aquesta direcció.
Doncs sí, Anna, es tracta de Business White Social Value, una iniciativa solidària que cerca generar possibilitats reals de contractació competitiva de negoci amb valor social. La seva finalitat és col·laborar amb entitats no lucratives que donen treball a persones amb discapacitat perquè puguin obtenir per si mateixes els recursos necessaris per aconseguir els seus objectius.
A mitjans de desembre, a la capital catalana, es va celebrar el segon encontre de negocis amb valor social amb excel·lents resultats.
Sí, la iniciativa va ser impulsada des d'Icària Iniciatives Socials per la Maria José Pujol i la Quica Sauquet. Recordem que Icària és una entitat que té per objectiu l'educació i integració social i laboral de nens i adults amb discapacitat intel·lectual.
Avui és amb nosaltres la Maria José Pujol, directora gerent d'Icària Iniciatives Socials, una dona de negocis. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Voldria saber, Maria José, com és possible que vostè tanqui un negoci en qüestió de 30 segons que coneix una persona i caigui bé.
Bé, perquè la causa s'ho mereix. Sí, hem de defensar els llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual i qualsevol ocasió és bona. Les activitats que du a terme i que hi ha iniciatives socials són fàcils de vendre, perquè tenim l'in-out hoster, on tenim sales, restaurants, allotjament, tot econòmic, tenim impremta, tothom ho necessita, el que nosaltres tenim com a activitats econòmiques. Per tant, totes les persones de la taula han sigut atacades, incluïda tu, per veure si podem facturar més i compensar la pèrdua de la subvenció.
Perquè vostès, entre altres coses, tenen una impremta, llavors intercanvien targetes i diu, si necessites targetes jo t'igualo l'oferta.
Exacte.
I es queda tan panxa i a continuació comanda. Va així la cosa.
Bé, si sempre fos tan fàcil seria, no caldria fer el business. La veritat és que si vols que t'expliqui com va néixer el business, crec que és una idea que realment pot ajudar moltes entitats. i que fem de forma absolutament desinteressada, no? Quan fa 2 anys i mig ens van retallar la subvenció a tot l'estat espanyol del salari mínim interprofessional, que ens donen una part important, tu ho saps, en els centres especials de treball, lògicament totes les federacions ens vam reunir i vam organitzar una manifestació al Passeig de Sant Joan. En aquell moment ja, al sortir de la manifestació, que va ser molt festiva i molt compartida amb els polítics catalans, amb tots els partits polítics catalans, la Quica i jo vam dir, no ens en sortirem, no recuperarem els diners. I a nosaltres, com a entitat, ens afectàvem 120.000 euros. A altres entitats, que són més grans, 700.000 euros de valor afegit, de diners nets. Això significava, amb qualsevol empresa normal, una retallada de plantilles, perquè evidentment has de retallar despesa o facturar molt més. Facturar molt més en un moment de crisi és un somni.
Complicat.
Un somni.
Complicat, complicat.
I aleshores, gràcies a que nosaltres treballem amb el sector de turisme, vam recordar que el sector de turisme, que funciona també, està molt ben organitzat a nivell de workshops, a nivell de màrqueting, a nivell de vendes. I aleshores vam copiar un model que existeix de networking amb turisme juvenil a nivell mundial per dir, això és el que hem de fer entre empreses mercantils i empreses socials. Aquesta és la primera part de com va néixer el Business with Social Value.
Quantes empreses han participat i quants centres especials de treball en aquesta segona edició?
Mira, en aquesta segona edició han participat 62 empreses socials, centres especials de treball i empreses d'inserció, sense afany de lucre. I han participat 286 empreses mercantils. Faig aquesta puntualització de dels centres especials de treball i les empreses d'inserció sense afany de lucre perquè crec que és molt important que tots els governs centrals, autonòmics, administració de Barcelona, tinguin en compte que hi ha una gran diferència entre els que són no lucratius i els que són lucratius. Uns treballen per una missió i uns altres també obren llocs de treball, però tenen una altra missió. I el que la subvenció estigui equilibrada no em sembla just.
Bona reivindicació, Maria José, molt necessària i de tant en tant ja sabem que s'ha de recordar perquè els que manen i els que corresponguin ho tinguin en compte. Quina oferta feien les entitats respecte a productes i serveis?
Bé,
àmplia?
Bueno, hi ha una diferència molt important entre les entitats participants i l'oferta participant. Nosaltres, quan vam tenir aquesta idea, el primer que vam fer és pensar per què funciona també amb turisme. El turisme funciona molt bé perquè l'oferta és molt nítida i molt clara. De tot, el que ven, des de literes, llits, matalassos, cursos d'anglès, allotjament, restauració, seguros per joves, etc. Això en el nostre sector no és així de clar, perquè vam començar a entrar a les pàgines web i aleshores vam començar a trobar la missió, la visió, els objectius, el treball amb les famílies, els grups d'autogestors, el no sé què, i en el clic 33 o 34, com a molt aviat, trobaves el que venia aquella entitat o podia vendre en una empresa. Això no hi ha qui ho aguanti a nivell comercial. Aleshores vam dir, vale, ja que hem pres aquesta decisió de tirar endavant amb aquest projecte, agafarem i farem nosaltres uns catàlegs senzills que una persona de compres o una secretària d'una empresa petita pugui localitzar fàcilment. No podem oferir serveis generals en una empresa perquè és massa complicat, ningú busca això. Algú busca destrucció de documents, impremta, ferrolabs, un càtering, són coses concretes, floristeria, neteja de magatzems o neteja de despatxos. I aleshores vam decidir fer nosaltres uns catàlegs senzills, el tenir impremta, vam fer els continguts, vam buscar les fotos, les vam validar amb les entitats i aleshores les vam estandarditzar amb unes activitats econòmiques que no són les del FNAC, sinó són unes que també són digeribles, perquè avui en dia tot el que no s'entengui no es ven, no es compra i és difícilment negociable, no? Amb la qual cosa l'oferta existent aquest any era de 171 productes i serveis diferents que estaven agrupats en 56 activitats.
I també, Maria José, entre altres iniciatives, heu creat un logotip
una marca distintiva que poden aconseguir les empreses, en aquest cas mercantils, que les fa distintiva, que els hi dona un valor afegit, un valor social. Però què ha de fer l'empresa per ser mereixedora d'aquest distintiu del business social?
Bueno, lo primer, perquè ningú s'espanti, el cost total són econòmic són 50 euros. El cost moral, el compromís, és signar una carta de compromís amb diferents nivells de compromís per anar-se implicant cada cop més amb la compra de productes i serveis amb valor social. Per què vam fer aquest logotip? Perquè no hi ha negoci si les dues parts no guanyen. Aleshores, és evident que els centres especials de treball i les empreses d'inserció guanyem si venem més. Però l'empresa és difícil que vingui, sobretot als departaments de compres, de màrqueting, de recursos humans, direcció general, en el cas de que no guanyi alguna cosa. Les noves tendències, no sé si vas llegir fa poc a la contraportada de La Vanguardia, el Daniel Levine, que per cert el vam portar nosaltres, sí, que deia que una de les tendències més importants de decisió dels ciutadans a l'hora de comprar qualsevol cosa és mirar l'etiqueta i en funció del que posa en aquesta etiqueta et decideixes per un producte o per un altre amb una similitud de preus. Si està fet a casa, si és ecològic i no contamina, si té un valor social, tot això determina la compra als ciutadans. Amb aquesta determinació que tenim els ciutadans de compra, les empreses venen més, és evident. Però, a diferència d'algunes entitats que els és fàcil identificar-se com empreses amb valor social, qualsevol empresa que tingui una pràctica correcte a nivell social, li resulta difícil. Les certificacions que hi ha són complexes i cares i estan pensades per a les grans empreses. I des del meu punt de vista, moltes vegades beneficien exclusivament a la certificadora i es clouen a una gran part d'empreses. Per això nosaltres vam fer el logotip del Business with Social Value que ens va regalar Bassett Gilby i aleshores una empresa signant una carta de compromís el pot utilitzar, pot visibilitzar i ens ajuda a vendre més.
Maria José, deies que hi havia un catàleg senzill elaborat per vosaltres amb més de 170 productes concrets o serveis que es podien comprar.
Sí.
La pregunta del milió és si s'han fet negocis al respecte.
Bé, ara en aquest moment s'estan fent negocis perquè això va acabar el 13 de desembre. O sigui, l'estructura del Business with Social Value que es va fer al Palau de Congressos gràcies a que ens el van cedir gratuïtament i totes les instal·lacions tècniques, etc. És una meravella com es porten almenys amb nosaltres, però veig que fan moltes coses a nivell de col·laboració social. L'estructura és portar, primer, una sèrie de persones VIPs, diguem-ne, o sigui, des d'aquest senyor de Nova York, el Daniel Levine, fins a persones com la Sílvia Taudien, que és una alemana d'Advantage Consulting, que també està, és molt puntera, etc. No m'he oblidat el nom de ningú, que mentalitzin o ens ajudin a mentalitzar amb noves tendències, amb noves idees, el per què és important per les empreses el que facin negocis amb valor social. Després portem una sèrie d'empresaris, tope VIP, el més alt que podem aconseguir. Aquest any també hem tingut un planter molt important des de l'Emilio Quatrecasas, l'Enrique Lacalle, el Jordi Alavedra, etc., que amb la seva pròpia pràctica empresarial diuen que això és bo.
I després tenim el catàleg i jo vull saber si heu tancat o no negocis.
L'any passat van haver entitats que van arribar a incrementar la seva facturació fins a un 26%, però les targetes que un obté en el business les ha de treballar després.
Clar, no és qüestió d'un dia.
Ningú ha tregat la res. A la que tens una muntanya de targetes, al dia següent ja pots començar a trucar, a demanar hora, a fer visites i donar pressupostos ràpidament.
Vosaltres intenteu també impulsar, imagino, les empreses d'economia social, els centres especials de treball, diguéssim, incomodar-los una mica a fer les coses de manera diferent.
No, jo crec que és una oportunitat. O sigui, nosaltres no volem canviar la vida dels centres especials de treball. Nosaltres creiem que per compensar la pèrdua de la subvenció es pot fer facturant més. Aleshores, trobem que aquest meeting, que és molt empresarial i molt marketingià, diguem-ne, doncs crea les condicions per tenir oportunitats per vendre més i per conèixer una muntanya d'empreses, amb la qual cosa doncs t'obre portes per poder anar a vendre després.
Toni, pregunta-li a la Maria José si torna el 2014 doncs... i et plantes allà per fer un reportatge in situ dels business.
Sí. Tercera edició, el 2014, Maria José.
Tercera edició ja tenim data, ja vam tancar ahir amb el Palau de Congressos de Catalunya.
Reserva't l'agenda. Quina data, Maria José?
L'11 de desembre.
11 de desembre, doncs allà estarem, exacte. No, Toni?
I tant que sí.
Per ficar el nas primera... i fer alguna pregunta.
Sí, i amb les tàrgies, per favor.
Per favor.
I tant.
Molt bé, Maria José Pujol, un plaer tenir-te al programa. Moltíssimes I enhorabona per aquesta empenta i aquestes idees creatives que sempre de fons nosaltres veiem les persones amb discapacitat, un col·lectiu pel qual tu apostes també.
Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies, Toni.
Gràcies
Bona
a tu.
Tarda. Vinga, tarda. Nosaltres continuem, ara ens quedem amb la Mercè Guiu i el seu calidoscopi. Després coneixem una mare espectacular.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
No és la primera vegada que parlarem de l'efecte transformador d'un somriure. Ho varen fer en parlar dels pallassos que alegren les estades dels nens i les nenes als hospitals. Jaume San Llorente va començar amb el periodisme econòmic i un bon dia va decidir que no en tenia prou explicant històries, sinó que calia fer alguna cosa. Un dia entrà en una agència de viatges i en veure una oferta va decidir anar a l'Índia. El país no el va enamorar perquè li afectà massa la pobresa que hi va veure. Va tornar a casa, però va pensar que potser li havia de donar una altra oportunitat a aquest país i viatjar a Bombai per veure la ciutat real. Allà va conèixer una nena, la Puja, que vivia en la més absoluta misèria. Després, visitar un orfenat a punt de tancar. Va tornar a Barcelona, va deixar la feina, va vendre's el pis i va tornar a l'orfenat. Va decidir moure's per buscar un món millor, lluny de la seva còmoda Barcelona, per aquells 40 nens de l'orfenat. Així va començar Sonrises de Bombai, una ONG que s'inicià salvant 40 infants i que ara, 10 anys després, en salva 5.000. Jaume San Llorente diu estar molt agraït perquè el somriure d'aquells nens i nenes, avui lliures, abans sotmesos a maltractaments i abusos sexuals, li donen força per creure en un món millor. I per acabar, un proverbi escocès. Sortir de casa sense el somriure és com fer un 1.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Continuem compartint l'edició de Catalunya sense barreres en aquest cap de setmana de 18 i 19 de gener. Ara al costat us dèiem d'una mare espectacular, perquè si no escolteu el testimoni de l'Eva Martínez. Ella és presidenta de l'associació FICAT, l'Associació de Fissurats de Catalunya, i mare d'en Martí Cheng, de 5 anys, que és un nen adoptat amb dos per passatge verd. Què li passa al Martí Cheng? Doncs que és un nen fissurat. I això què implica? Doncs tot un peregrinatge, primer per poder ser adoptat i després suposo que per poder-se tractar i viure integrat amb la resta de nens. Eva, què tal? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Anna.
No sé si el resum ha estat del tot correcte.
Sí, sí, correctíssim.
Doncs per què en el seu dia el teu marit i tu vau decidir adoptar un nen per passatge verd. I què és el passatge verd?
Sí, bueno.
Per les famílies que no ho saben.
Bueno, nosaltres sempre havíem volgut tenir un fill biològic i un d'adoptiu. Vale? I una vegada vam tenir en Xavier, doncs vam decidir començar una adopció. Llavors, com la majoria dels pares, doncs vas a buscar un nen que jo li dic teòricament sa, perquè mai se sap que pot tenir un nen. I bueno, mentre vas esperant, nosaltres portàvem 5 anys d'espera a les llistes de Xina. Jo sempre que entrava, hi ha diverses associacions d'adoptants, nosaltres sempre que entràvem a l'associació AFAC, que és amb la que nosaltres treballàvem, sempre veiem el link de passatge verd i això que serà, però mai hi miràvem, i un dia m'hi vaig posar. I llavors vaig veure que el passatge verd és una altra manera d'adoptar, és l'adopció d'un nen amb una patologia. Clar, això, quan llegeixes això, impacta una mica, no? Perquè dius, bueno, quina mena de patologies hi ha, què em pot tocar, I llavors comences a mirar com funciona i veus que hi ha un ampli ventall de patologies que van des de falta d'un membre, que vol dir un dit, o un estrabisme, fins a paràlisi cerebrals. ¿Vale? I clar, dius, bueno, és que aquí hi ha com un ventall molt ample, no? D'acord, doncs llavors tu fas una llista i dius, jo em veig capaç de fer això, allò, allò, fins aquí arribo, fins aquí no arribo, fins i tot pots dir, doncs jo vull cardiopaties que siguin recuperables o que ja estiguin tractades. Vull dir, pots fer una llista molt, 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 molt...
Sembla com escollir una patologia a la carta.
Sí. A veure, has de pensar que un nen amb una patologia, doncs no tothom està preparat per assumir-ho. Vale?
Efectivament.
Llavors, després un altre tema és que una vegada tu vas allà, dius, si ara mateix em diuen que el meu fill té el doble que el que porta, m'és igual, vull dir, és el meu i me l'emporto i m'emporto tres pepinos, clar. No?
El cas és que tu vas fer la teva selecció i vas acabar adoptant en Martí Txen. Què li passa?
Martí Txen va néixer amb fissura llavipalatina. Quan el vam anar a buscar tenia el llavi operat, però en canvi tenia el paladar totalment obert. A més, una obertura, bueno, els asiàtics tenen obertures molt, molt, molt amples. I res, en arribar aquí doncs li estem fent totes les operacions que cal, o els otorrinos que cal, les logopedes que cal, però és un nen sa, que fa vida normal, totalment adaptat i que no té cap problema més del que pot comportar el meu fill biològic.
Quan dius que el Martí Txen és un nen en el paladar obert, què vols dir concretament?
Que té una fissura en el paladar, que té un, o sigui, que el paladar no està tancat. És una mica complicat d'explicar, Vull dir, té una fissura, una obertura, que li va des de la geniva fins a la campaneta. Bé, ara ja no perquè ja està operat, però va venir així. Llavors li van fer l'operació pertinent i ara ja la té totalment tancada. De fet, tu li mires el paladar, no sembla que estigui ni operat, perquè, bueno, queden perfectes. I ara li estan reconstruint el llavi, perquè no va venir ben bé operat de Xina.
Tu te'l portes aquí, a Catalunya, suposo que es tracta a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Sí.
I allà ha fet no sé quantes operacions.
Bé, nosaltres portem a Sant Joan de Déu uns temes i per la privada uns altres.
En total, operacions del nen?
Bueno, ara mateix em porta un, dos, em porta tres i el 19 de març farà la quarta.
El resultat de quan va venir ara?
Bueno, no té res a veure, clar. Bueno, però, a veure, clar, el paladar és una cosa que no es veu, llavors estèticament, per fora, diguéssim, està igual, ¿vale? El que passa que, clar, tenir el paladar tancat li ha donat una seguretat de poder parlar,
clar.
Que abans no podia pronunciar, ara pronuncia molt millor, tot i que necessita logopeda i la necessitarà durant algun temps més, li dona la seguretat de poder parlar amb la gent, perquè sap que la gent l'entén, i abans no l'entenia ningú.
I què passava quan no l'entenia ningú? Ell tenia barreres? O sigui, ell mateix?
Bueno, ell tenia una frustració horrible, uh-huh. Una frustració horrible de posar-se a plorar, de mama no m'escolten, per no dir que no m'entenen, i clar, és que és molt, bueno, té que ser molt frustrant, no? Tenir 3 anys i fins i tot els 4 que li van acabar de tancar el paladar, i que vulgui parlar amb un nen o amb un adult i que ningú l'entengui, vull dir que només l'entengui la seva família.
Després d'adoptar en Martí Txen i d'iniciar tot aquest peregrinatge hospitalari, d'operacions, de tractaments, en els quals el nen està responent de forma positiva, doncs emprens una altra aventura, no? Que és muntar la FICA en l'Associació de Nens Fissurats de Catalunya.
Clar,
per
que...
quines raons?
Bueno, és que ens trobàvem... Jo a la llar d'infants del Martí Txen vaig conèixer una noia que tenia una nena biològica amb fissura llavipalatina, de la mateixa edat del Martí, i me'n vaig adonar doncs, que aquesta noia desconeixia moltes coses, perquè no hi havia cap lloc on els pares biològics es podien reunir per parlar sobre la patologia dels seus nens. No? Igual que els adoptats sí que tenim els nostres foros, tenim les nostres associacions i bueno, sempre parlem i intercanviem experiències, els pares biològics no. Vull dir, moltes vegades hi ha fills biològics que mai en la seva vida han parlat amb un altre nen fissurat. I llavors la idea era aquesta, Vull dir, era que els pares poguessin intercanviar experiències i que els nens veiessin que hi ha altres nens fissurats i que no passa res.
Actualment, quants pares formeu part d'aquesta entitat?
A veure, com a socis, si no m'equivoco, en tenim 75 socis. Pensem que fa un any i mig que estem.
Sí.
Però hi ha molts pares. Nosaltres fem grups de suport per a pares cada mensual, un cop al mes, i ve molta gent, que no tots són socis, vull dir, hi ha gent, com que són gratuïts i això, doncs ve molta gent. No sé com dir-te, al Facebook tenim els 216 me gustes, vull dir, i, bueno, i moltes un promig de visites a la web d'unes 1.000 persones al mes.
Un cop al mes feu una activitat que es diu Parlem-ne.
Parlem-ne, sí.
Ajunteu els pares i els nens, que además s'ho passen fantàsticament bé, bueno, bé pipa, entre iguals,
sí.
No?
Sí, 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 sí. A més, tenim des de mames embarassades, que serien els més petits, fins a col·laboradors del Francesc i la Emma, que tenen 25 i 27 anys, que són els nostres tresors, perquè, clar, la nena fissurada més gran té 11 anys, l'Aina, i no sabem què passa més enllà, diguéssim, no? Llavors tenir aquests dos adults que han passat per una adolescència, que és el tema més complicat, diguéssim, perquè es complica psicològicament, no? Vull dir, tot el que són tractaments, doncs vas al metge, ho tractes i prou, no? Però els problemes psicològics sempre els pares és el que més por ens fa, no? Llavors poder parlar amb persones, doncs, que han passat per això, han passat perquè es burlin d'ells, perquè riguin, perquè els mirin, perquè els senyalin, no? I tot això, doncs, no passa res, no? Doncs saber l'experiència d'ells per nosaltres és molt important. I aquest proper Parlem-ne, precisament, ells dos ens faran una explicació de la seva experiència.
Uh-huh. Arribats a aquest punt, després d'un any i mig, una mica amb el paraigües, emparats amb un conjunt de pares que viviu les mateixes problemàtiques, situacions, reptes també, fascinants, quines conclusions es treus?
Com a associació, vols dir?
Sí.
Bueno, primer que feia molta falta, potser s'ha lleig que ho digui jo, però trobo que fa molta falta. Hi ha molta gent que ens ha trucat i ens ha dit, ja era hora, no?, que poguéssim trucar algú i parlar amb pares, no?, perquè tu vas al metge i et diagnostiquen, doncs mira, escolti'm, el seu bebè, que vostè esperava que fos un bebè guapo i sano i tot, doncs tindrà aquesta malformació facial, no? No els hi podem donar més informació perquè fins que no neix el nen no se sap quantes operacions passaran ni res d'això, llavors busquen algú que els expliqui, doncs, que no passa res, no? I llavors ens truquen a nosaltres i ensenyem als nostres fills, veuen que els nens són juguen, que corren, que parlen, que són feliços, que no passa res, i això els tranquil·litza molt, no? Llavors, per nosaltres això és molt important, i sobretot donar a conèixer la patologia, que és, bueno, hi ha moltíssima gent que no sap què és aquesta patologia.
Però ara hi esteu a Facebook.
Sí.
Podem sí, bueno. Gusta, no?
Sí, sí, home, i
doncs
tant.
Vinga, publicitat, on sou? On ens trobem?
Bueno, a la web es diu Associació Ficat, només que poseu al Google Associació Ficat sortim nosaltres, i al Facebook igual, Associació Ficat, li doneu el me gusta. El Facebook és el que tenim més actualitzat, on publiquem tots els eventos, tots els Parlem-ne, si fem colònies com les que fem, si el doctor Parri ve a fer una xerrada, o totes aquestes coses, doncs les publiquem al Facebook.
Home, el nom vostre té una certa gràcia, Ficat.
Sí, no? Clar, Ficat amb nosaltres.
Ho heu aprofitat tot, sí, aquí, eh? Sí. Bé, què tal el Martí Chen a l'escola? Bon estudiant?
Sí. Vull dir, jo no sé si això...
Encara és petitó, no?
No, és petitó, però escolta'm, és molt responsable. Jo fins i tot dic que és més responsable que nosaltres.
Vaja.
Sí, perquè quan, inclús quan l'han d'operar i diuen, bueno, que no mengi dur fins que torni al metge, no? I un dia abans de tornar al metge li dic, va, vinga, Martí, menja una galeta, no? I diu, no, mama, que el doctor encara no m'ha donat permís.
Ah, molt,
dius,
bé, molt,
vale.
Bé, molt bé.
És molt responsable, molt aplicat i li agrada molt escoltar i aprendre coses, sí.
Doncs ha estat un plaer tenir-te al programa, Eva Martínez, clar que sí. Enhorabona per aquesta iniciativa per ajudar a famílies que es troben en la vostra mateixa situació. També per posar sobre la taula el tema dels nens i nenes fissurats. Fa uns anys ni es parlava d'això. Tema totalment desconegut. Sí, ara hi ha una entitat,
sí,
que la tenim aquí a Catalunya i, per suposat, tot l'equip clínic que està al capdavant d'aquests casos, amb el doctor Pau Parrí i la Fundació FES, també, que s'encarrega de fer projectes, bueno, de que nens com el Martí, que viuen en països en vies de desenvolupament, tinguin accés al tractament que d'una altra forma no seria possible.
Sí.
Doncs una abraçada, anem a fer el me gusta.
Molt bé, gràcies.
Associació Ficat, ja ho tenim.
Gràcies.
Vinga, nosaltres continuem. Ara de seguida parlem de turisme accessible.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
Continuem ja dins de l'espai d'accessibilitat, el programa on avui parlem de turisme accessible. Tenim als estudis l'Àngels López, que és directora a Catalunya de Via Libre, l'empresa de Fundació 11 destinada al foment de l'accessibilitat universal. Àngels, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com prova l'any?
Molt bé, molt bé.
Si és primer programa de l'any.
Sí, sí, sí.
Doncs avui ens portes l'Alicia Barragán.
Sí.
Presenta'ns una mica perquè serà ella la que ens explicarà una miqueta el tema del turisme accessible.
Bé, perquè ella és una persona que porta molt de temps treballant en temes de turisme fora de l'empresa i que dins de l'empresa està dintre de la línia de consultoria que tracta aquests temes. Llavors és una persona que està molt preparada per tot això.
La tenim a Madrid. Alicia Barragán, buenas tardes, bienvenida a Catalunya sin barreras.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Muchos viajes sin problemas o con problemas a nivel de accesibilidad?
Pues viajes con cada vez menos problemas, pero no está todo resuelto.
Vaya, ¿qué entendemos por turismo accesible, Alicia?
Mira, pues para que os hagáis una idea, lo que todo el mundo entiende como turismo accesible, lo que a la gente primero se le viene a la cabeza, es todo el tema de personas con discapacidad y, bueno, silla de ruedas es lo primero que le viene a la gente a la cabeza. Sin embargo, ahora el turismo accesible ha evolucionado de modo que es una actividad que se realiza en el tiempo libre y que permite el acceso a todas las personas independientemente de su capacidad. Eso quiere decir que abarca a un gran número de personas.
Ya, a todos y a todas, vaya.
Sí, en este caso, cuando hablamos de accesibilidad en general y también en el turismo, pues normalmente tendemos a decir que es un requisito que es indispensable para el 10% de la población, que es necesario para el 40% y que es cómodo para el 100% de la población, con lo cual pues es un servicio que, bueno, pues que es beneficioso para todos, sobre todo porque tenemos ahora perfiles sociodemográficos que, bueno, pues que están incluidos y que se benefician de la accesibilidad, como son familias, niños, personas mayores, etcétera.
Claro, pensamos, por ejemplo, en una familia que viaje con gemelos, ¿no? O con los gemelos y los abuelos. Y si encima hay un primo que es ciego, pues imagínense qué familia, ¿no? Para ir por el mundo.
Es que en principio,
si el mundo es cómodo, no hay problema. Si está pensado claro para todos y todas.
Sí, además, cuando hablamos de viajar, normalmente la gente no viaja con las manos vacías. La gente viaja con su maleta, con su equipaje. Entonces ya solamente el hecho de los traslados, de los transportes, pues implica que tengas una dificultad de maniobra, de aprensión, de deambulación. Y luego también por el hecho de ser turista, solamente por el hecho de estar en un entorno que no conoces o que no es el tuyo habitual, pues también vas a tener problemas de localización y a veces de comunicación, dependiendo de dónde vayas. Entonces, todas las medidas que se tomen en materia de accesibilidad, pues realmente hacen uso a cualquier persona que esté viajando.
De hecho, en los últimos tiempos se escucha hablar mucho de turismo accesible, pero no sé si esto es realmente tan importante y se contempla a la hora de presupuestar obras, servicios, productos, o es tan solo un discurso.
Pues lo que en un principio no era un discurso, sino que era más bien como una especie de exigencia por parte de las personas con discapacidad por en términos de derechos, de poder acceder en igualdad de condiciones a cualquier entorno, ahora está cambiando un poco y está siendo quizá ya visto más como una oportunidad de negocio desde las empresas, con lo cual se está materializando mucho más y mucho mejor. Y esto es porque, bueno, aparte de que el turismo es un motor económico en España, que es muy importante, de hecho esta mañana en las noticias estaban diciendo que el turismo iba a ser otra vez en el 2014 y había sido en el 2013, bueno, pues uno de los principales factores económicos en España, pues además tenemos que tener en cuenta que la población está cambiando y entonces si en el 2011 el 17% de la población ya tenía más de 65 años, para el 2020 va a haber más de 9 millones de personas en España que tengan más de 65 años. Estamos hablando de personas adultas, mayores, con o sin discapacidad, pero que tienen necesidades de acceso, porque todos sabemos que las personas mayores tienen unos requisitos de acceso pues un poco más, más evidentes. Y esto significa en Europa unos 127 millones de potenciales turistas.
Si yo le pregunto tres aspectos concretos que tenga que tener en cuenta el turismo accesible, de forma concreta, ¿qué me diría?
Pues mira, tres aspectos concretos, así muy concretos. Lo primero es que tiene que estar enlazado todos los servicios de la cadena de turismo, de accesibilidad, desde la información previa, el transporte, alojamiento, restauración, servicios de ocio, servicios de asistencia, todo eso tiene que estar enlazado. Luego, otra característica fundamental es que todos los agentes tienen que estar implicados. Cuando digo agentes, no solo es el sector privado, no solo son los el alojamiento, sino que también pues son los organismos públicos, los gestores de destinos y las administraciones, bueno, pues las administraciones públicas, ayuntamientos, etcétera. Y lo más importante para todo el mundo es que no se asocie el turismo accesible con la discapacidad y menos con la discapacidad únicamente física, sino que se tome como algo, como una base potencial para mejorar la calidad del turismo.
Efectivamente. Buenas pràctiques que encontremos en Catalunya, Àngel, segur que tu d'això ens podries dir alguna cosa. L'Alícia també.
Jo penso que la més experta és l'Alícia, la que pot dir més coses concretes que s'hagin fet aquí a
Buenas
Catalunya.
Buenas pràctiques en Catalunya. Vinga, dos.
Dos buenas prácticas en Cataluña. Bueno, mira, hay una que hemos hecho que no tiene exactamente que ver con el turismo, pero yo considero que es fundamental en materia de formación, que se hizo una formación para la Federación de Municipios de Cataluña.
¿Sí?
En materia de normativa de accesibilidad en proyectos de edificación y urbanización de espacios públicos.
Una con la Federación de Municipios de Cataluña. ¿Y una segunda?
Eso es. Y una segunda, bueno, pues el departamento de Ángels, pues ha hecho varias intervenciones en diferentes áreas, sobre todo en los espacios naturales, porque en Cataluña se está fomentando mucho los espacios naturales accesibles. Entonces, pues ha
sí,
hecho
per exemple, amb el parc de Collserola, sí. Si ara recordo que van fer els planells d'un itinerari que hi ha per persones amb discapacitat. Els planells amb senyalització Braille i alto relleu, i bueno, amb dibuix en relleu.
Al par de Colsorela.
Sí, amb un itinerari que s'havia fet específic.
Molt bé. Doncs, Alicia, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y explicarnos algunas cositas sobre turismo accesible. Continuaremos hablando del tema.
Un placer.
Venga.
Muchas gracias. Salud.
Àngel, si podies fer una recopilació de bones pràctiques en turisme accessible, les comentem en un altre programa.
Molt bé.
De moment ja vaig a tafanejar aquest...
No, la veritat és que és un tema molt ampli i és el que deia l'Alícia, que no és una qüestió que es faci exclusivament per les persones amb discapacitat, sinó que si tu fas un turisme accessible, és accessible per tothom, per la persona gran que va amb maletes o que va amb crosses en un moment determinat. O sigui, que és una cosa que s'ha de fer per tothom, no només per les persones discapacitades.
Més accessibilitat al web vialibre.es.
Sí.
Allí ho tenim tot. Ja estic entrant. Molt bé, Àngels.
Molt bé.
Et quedes a la tertúlia, oi?
Sí.
Vinga, doncs abans de passar a la tertúlia, repassem ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta amb la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Des de FSC Inserta, aquesta setmana estem fent recerca d'un perfil administratiu per Barcelona Ciutat amb coneixements de mòduls de comptabilitat i facturació amb Navision. Es requereix experiència mínima d'un any i anglès a nivell de conversa. S'ofereix jornada completa i contracte indefinit. També estem buscant un altre perfil d'auxiliar administratiu pel servei d'atenció al client d'una empresa de mobles de disseny ubicada a Barcelona. És imprescindible bona capacitat de comunicació telefònica i gestió per fer seguiment d'ofertes i pressupostos. Es valora experiència en plataformes online, anglès a nivell de conversa i nocions de Photoshop. S'ofereix contracte d'obra i servei de durada aproximada de 5 mesos amb una jornada parcial de 25 hores setmanals i salari segons conveni. I ja per finalitzar, estem buscant perfils de gestors i gestores telefònics per a una empresa ubicada a la zona franca. Han de rebre trucades dels ciutadans que demanen serveis de recollida al 010. Hauran de fer la gestió de queixes, reclamacions, introducció de dades en diferents programes informàtics específics que requereix estudis mínims de cicle formatiu de grau mig d'administració, així com disponibilitat per treballar els caps de setmana i festius. Han de tenir coneixements d'ofimàtica com a mínim d'Excel i Word. I ja com sempre, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Us recordem que per motius d'actualització de la nostra pàgina web portalento.es, aquests dies no està operativa, però està previst que ho estigui en breu. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Dolors. Mentrestant, telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49. 93 238 49 49. Ens anem amb les nostres amigues de la tertúlia de dones a parlar de les amigues que elles tenen. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes a Ràdio Estel. Anna Hernández.
almost there at night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight.
Doncs ja hi som dins de la tertúlia de dones, avui amb la Paulina Sabay, l'Arantxa Ormazábal, Toni Fernández de Cora, Mònica Civil i Àngels López. Senyores, o senyoret, no, senyoretes és incorrecte, senyores, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingudes. Com aneu, d'amigues?
Bé.
Sí? Bé. Avui parlem del tema de les amigues, sobretot si és possible tenir-les sense discapacitat o si us... Sou més enteses per les dones que tenen una discapacitat com la vostra o com una altra?
A veure, jo crec que pots tenir amigues en tots els àmbits, discapacitades o no discapacitades. És evident que si et mous en sectors de la discapacitat, doncs tens probabilitats de tenir amistats amb persones amb discapacitat, igual que la teva, o diferents. Però vaja, vas a l'escola, vas integrat, estàs amb la societat i també tens l'oportunitat de tenir amics i amigues que no tenen discapacitat. Jo tinc dels dos.
Jo tinc amigues sense discapacitat majoritàriament perquè jo sempre m'he mogut amb gent sense discapacitat. Sí que és cert que fa doncs, uns 5-7 anys que he començat a integrar-me en el món de la discapacitat. Sí que és cert que trobo una mica de diferència perquè moltes vegades, i no només per al tema de la discapacitat, si una persona que té el mateix problema que tu et pot entendre molt millor que una persona que no el té. Però jo crec que és l'única diferència.
En el meu cas, jo conservo bastant les amistats que tenia abans de tenir l'accident. Jo soc tetraplègica des de fa 4 anys, de manera que porto un background, un seguit d'amistats acumulades al llarg de la vida que evidentment no es perden, sinó que es reforcen amb un tema així. I arrel de la discapacitat, doncs és obvi que he conegut a persones que sí que m'han comprès molt més i hem compartit doncs certes experiències, però això no vol dir que els qui no ho estan patint no vulguin fer un esforç per entendre, per posar-se a la teva pell i per estar sempre al teu costat. Això és l'amistat, vaja.
Totalment d'acord. Jo també tinc amistats doncs, sense discapacitat i amistats que doncs, per motius doncs, que, per exemple, doncs, pertanyo a una associació, doncs, he conegut gent amb la qual doncs, he acabat sent amiga i amb la que doncs, pots parlar de certes coses que, com que han passat pel mateix, doncs, t'entenen d'una manera doncs, molt més que ho han passat, no? I el que comentava la Paulina, doncs, que amistats teves, que el fet de que no hagin passat aquesta situació no vol dir doncs, que hi hagi pues, una empatia, unes ganes d'entendre't i d'apoyar-te, no?
En el cas de col·lectius més febles, més dependents, pensem en dones amb discapacitat intel·lectual o amb dones amb malaltia mental descompensades. En aquest cas, el tema de les amistats és una mica diferent?
Jo crec que no. De fet, amb tot el que estan comentant aquí les amigues, és cert que si estàs envoltat de persones que tenen el mateix problema que tu, doncs et pots sentir com a més comprès, però és que per sobre de tot està la persona en primer lloc, i després està doncs, les característiques, el problema, la capacitat o la discapacitat. I de fet, en persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental, és el mateix, la persona tria les seves amistats. Llavors, en funció d'aquest triatge, es creen uns vincles, evidentment.
Clar, però com que trieu, jo pregunto, en qui us sentiu més còmodes?
Doncs la veritat és una mica, seguint el que diu la companya, és que et sents còmode una mica amb la persona, independentment de si aquesta persona és discapacitada o no. I la veritat és, potser segons quins temes els tractaré més amb una i uns altres amb l'altra.
Totalment d'acord. Jo tota la vida fins fa uns anys he estat amb gent sense discapacitat i la veritat és que m'han apoyat molt i m'he sentit molt a gust i molt reforçada.
A veure, jo en principi penso que és també com diu la Paulina, no? És la persona la que realment t'arriba o no t'arriba. En principi, evidentment, en temes de discapacitat, pues, te recolzarà segurament més la persona que la pateix perquè sap el que estàs patint que l'altra, però bueno, que és evident que és la persona a la que val, no si té o no té discapacitat.
Totalment d'acord, no sé si aportar alguna cosa més, perquè doncs, també estic d'acord en que depèn de la persona. Una persona sense discapacitat en un moment determinat també et pot entendre molt bé, i una persona que té una discapacitat potser està en un procés, diguem-li, de negació, de... vull dir... Que tot depèn, és molt relatiu, no? Quan l'amistat la fan les persones, l'entesa, el que t'hi trobis bé, vull dir que és relatiu.
Sí.
No, Anna, perdona. Crec que hi ha un altre tema paral·lel aquí que és important de tocar, i és que hi ha amistats que arrel de que tu quan agafes o pateixes una discapacitat en cert moment, que... unes amistats que tu et pensaves que ho eren, deixen de ser-ho o s'aparten, ja sigui per por, per rebuig o perquè realment no eren el que tu et pensaves. I això és un altre tema que sí que m'agradaria almenys mencionar, perquè allà és on realment es veu qui és el teu amic i qui no
és. Sí, experiències en aquest sentit en teniu?
Sí.
Jo la veritat és que no, perquè com el meu és de naixement ja...
Sí, a mi em passa igual, com que jo és de naixement, tampoc és que ningú s'hagi apartat de mi pel tema de la discapacitat, perquè ja m'ha conegut amb ella, però sí que sé de gent que ha patit una discapacitat al llarg de la seva vida i llavors la gent que tenia d'abans, doncs, bueno, ha desaparegut. Moltes vegades també per desconeixement, per pors, per no saber com tractar aquella persona. Jo recordo el cas d'un... No, bueno, és home, però seria el mateix, no? Que tenia molts amics, era una persona que anava a la universitat, que tenia tota la vida doncs, com qualsevol adolescent o qualsevol jove, i de cop té un accident, es queda sec, es queda amb problemes de memòria, tal, i li desapareixen els amics, però una amiga va venir i va preguntar com l'he de tractar. Perquè, clar, evidentment, quan tu tens un accident, tu també canvies una mica, perquè fins que no assumeixes aquella discapacitat que t'ha quedat, canvia el teu caràcter. I la gent que hi ha al teu voltant, si no sap tractar-te...
Ja.
Jo crec que he tingut molta sort, també des dels 13 anys que he tingut problemes en salut mental, però doncs, i també sóc una persona de pocs amics i bons amics, i crec que he tingut molta sort perquè doncs, m'han recolzat molt. També pot ser que hi hagi hagut gent que no s'hagi apropat a mi perquè se l'hagi assabentat d'aquest problema. Això no ho sé, i tampoc ara no ve el cas, no? Però doncs crec que he tingut molta sort en aquest sentit.
No, el que sí que és cert és que hi ha amistats que s'allunyen de la persona amb discapacitat perquè no saben com afrontar aquesta situació o no volen problemes, ni més ni menys. Així de clar, ho han explicat moltes persones al llarg dels anys en aquest programa. I se senten discriminades, rebutjades, jutjades, maltractades... És així, també. Escolteu-me, i la complicitat que dona el que tu tinguis el mateix que jo? Perquè, clar, jo, quan parlo de problemes de pell, com amb un albí no m'entenc amb ningú. Home, també ens ajudem, no?, una mica. Els espina bífida, què us dieu?
Sí, sí.
Aquesta crossa, la cadira, el no sé què.
Clar, és el que jo deia abans, vull dir que jo durant molts anys he tingut amics sense discapacitat, però sí que és cert que quan he començat a conèixer gent amb discapacitat, doncs és diferent, vull dir, et poden entendre molt millor. Però no només amb una discapacitat, sinó amb qualsevol. Per exemple, una persona que se li acaba de morir un familiar, doncs et podrà entendre molt millor una persona que ha passat per la mateixa situació que una altra que no. Vull dir que no només és per la discapacitat, sinó és per haver passat per la mateixa experiència o estar passant per la mateixa experiència.
Sí, de fet, jo el que penso és que l'amistat és un concepte, a part de bonic i intens, que és tan gran i que va per tant per sobre de tots aquests temes, ja sigui capacitat, discapacitat o blanc o negre, que potser sí que es menja tots els petits problemes que podrien haver. Que sí que hi ha dificultats, que sí que és diferent en el nostre cas potser afrontar segons quines amistats o seguir el ritme de segons... quin tipus d'amistat, per exemple, i em trobo que els meus amics surten de nit, jo per el meu problema físic doncs no els puc seguir, llavors sí que posa certa barrera en el seguiment d'això. Però tot i així ja recalco i repeteixo que l'amistat és algo que va molt i molt més enllà.
És que, a més, jo crec que l'experiència fa molt i, per exemple, els meus amics que no tenen una discapacitat, potser jo em trobo davant d'una situació que no saben la solució, no saben donar-te idees de com solucionar això, i una persona amb la mateixa discapacitat que tu potser et dona la solució.
Aquestes complicitats en el camp de la malaltia mental. Avui no tinc un bon dia. Un company que tingui el mateix que tu no cal explicar res més.
Sí, depèn de la persona i la complicitat que tinguis, com comentava la companya, però és veritat. Jo, per exemple, a l'associació recordo perfectament els primers grups d'ajuda mútua als quals vaig acudir i vaig sortir d'allà, em vaig sentir tan entesa, tan compresa, i bueno, a partir d'allà, lògicament, doncs vas coneixent gent, va passant el temps, vas fent aliances, vas fent amistats, no?, en definitiva. La gent, els meus amics sense discapacitat, clar que m'entenen, que fan un esforç d'empatia, d'escolta activa, a veure, no arriba a ser el mateix, però bueno, en definitiva, com comentava la Paulina, pues es tracta de persones, de moltes altres coses molt àmplies, no?
A veure, Àngels, les xiques ciegues, com parlem de xicos guapos? Si no els veiem. Home,
bueno, però sempre hi ha algú que t'explica a veure com és aquell. A més, nosaltres mirem el cor, l'interior, no l'exterior. Però bueno, sempre preguntem per l'exterior. Però bueno, sí que és cert que te sents més recolzada, pues, amb la gent que pateix la mateixa malaltia, no? Jo fins als 23 anys no em vaig afiliar a la 11 i clar, el meu món era extern a les persones amb discapacitat, jo no havia viscut amb gent amb discapacitat. I va ser arribar a la 11 i dir, ostres, em relaxo, no? Perquè veig que la gent té les mateixes problemàtiques que jo, no tinc que estar superant-me constantment, sí. Puc estar al mateix nivell, mantenen, vull dir que en aquest aspecte, molt millor. O sigui que...
Escolteu-me, doncs ja res, queden 20 segons de programa. M'agradaria que cadascuna de vosaltres digués el nom de la seva amiga de la infància. Només el nom. La seva amiga de la infància, la teniu tots al cap? Vinga, Arantxa.
No en sabria.
Què dius, Paulina?
Anna.
Toni.
Reme. Montse, i també dia d'avui.
Sònia. La mia Pilar. Arantxa, segona oportunitat.
Lídia.
Lídia. T'ha costat, eh? Aquesta amiga de la infància que continua amb nosaltres, si no té o no discapacitat, això per un altre debat. Noies, us espero al mes de febrer, d'acord?
Molt bé.
Vinga, una abraçada ben forta. Gràcies. Nosaltres tornem el proper dissabte, això sí, a les 10 del vespre, a les 10 de la nit, perquè hi ha futbol, partit a l'Espanyol. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.